ternura en castellano, sí.
Tiene que ser en catalán.
No.
Dios de ternura y misericordia, que al redimir el linaje humano...
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Señoras y señores, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? Pepe Vergés, en castellano, por favor. Hola, ¿qué tal?
Ahí voy.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno.
Bien.
Pues, sobreviviendo, superviviendo, no, ¿cómo os digo? Es perdonar, ¿eh?
Sobreviviré.
Hay que hacerlo, si lo queremos hacer un poco eclesiástico, hay que hacerlo en castellano.
No, porque tomes tonto.
Bueno, ya lo han entrevistado avui. No, yo no, porque los protocolos...
No, es que es veu clar. Si le digo al papa, le digo en catalán, ¿no?
¿Això quan fa que ho prepareu, senyor Omella? Quan fa que ho preparen, això?
És una pena. Però aquest home ja sempre s'ha caracteritzat per...
Què dius ara? No.
Sí,
no.
Sí,
això
sí.
Ho dius tu.
No ha tingut un esperit. No.
Vaja, no... Molt a favor de la llengua catalana,
no,
dius que
no,
potser
no.
Li falta una mica de brillo.
Sí. Tota la vida.
Ell és de les Terres de Lleida, em sembla, no?
Bueno, però és que aquí a Catalunya tenim una gran sort, i és que ens creixen bolets al revés.
Sí.
És a dir, que són difícils de trobar
i
més
turistes.
Difícils d'arrencar. I llavors tenim aquesta gran sort que diu, ve un govern i ens diu, us donaré 1.000 milions. I surten catalans i diuen, no, que això seria, farem el corredor mediterrani.
No, això és una afrenta
contra Espanya.
Clar.
És el problema dels catalans.
Sí, una miqueta ja és això.
Que per cert, ahir vaig estar una altra vegada a l'hotel Bellvitge.
Hombre!
El català és residual.
Ja, bueno, pues això no, no cal estar a Bellvitge, si vas a tot el cinturón, no, però no.
És residual.
Això t'equivoques.
I al metro, ja no et dic res.
T'equivoques perquè precisament estem fent una campanya de posar pedres als nens que parlen castellà al pati.
Residual, eh?
S'està, bueno, imposant el català.
Jo agafaria la Ayuso, eh?
No, el castellà no parlant...
De bon rotllo i la seuria, la portaria per Bellvitge, després la portaria amb el metro... I la portaria pels carrers de Barcelona a veure en què es parla.
Ja.
O de Vilafranca, no creguin. Aquí es parla una mica més de català, però tampoc per tirar coets.
No és una cosa allò, segons cap a quins barris i quins pobles, bueno, pues, escolta... Sí. No, però aquí els castellans estan marginats.
Totalment. Totalment.
Bueno, més tenint en compte que avui precisament doncs, ja ha desaparegut l'última televisió privada en català. 8TV i Anata Negra, crec recordar. No ho he comprovat, eh?
Segons... Ja està?
Sí, ja està. Tenia un marge de, crec, un parell de setmanes i la propietat italiana, que aquesta tele s'havia venut a un productor italià, doncs no ha acabat de... No hi ha manera. I és que, a més, també és veritat, una televisió cada cop a nivell privat o tens el poder que dona suport, digue-li les televisions grans cadenes a la capital d'Espanya, Espanya és Madrid i Madrid és Espanya, finançades, evidentment, per tot el que és el poder mediàtic, el poder fàctic d'Espanya, o són televisions públiques que amb prou feines tenen a tirar endavant amb els seus pressupostos. Si és una iniciativa privada, i més a Catalunya, que no toques poder, no toques res, no tens ni l'IBEX ni coses d'aquestes, ho tens xunguíssim.
I si no estàs proper al poder, més xunguit.
Per això t'ho dic. Si parles en català, ni t'explico.
Mira el Punt Avui...
Comparat
amb altres diaris en català, no té cap ajuda, per bé que és més vengut que altres diaris en català, però té una merda d'ajuda. Una merda d'ajuda, comparat amb altres.
Això és discutible. Potser hi ha gent que diu no s'ha d'ajudar aquestes cadenes. Bueno, no sé, això és una discussió que és privada.
Això fa molts anys que dura. És a dir, precisament per fomentar l'ús del català i mitjans en català, perquè és que no n'hi ha, doncs fa anys la Generalitat va donar suport a les teles en català, a moltes coses en català. Fins i tot jo, quan era molt jove, i tu també, la Generalitat ens donava els discos en català.
Hombre! Sí. Eren els primers discos que podíem escoltar en català perquè no teníem pressupost per comprar-ne.
Crec que el conseller de Cultura era Max Kanner, si no vaig equivocat.
I teníem a Ràdio Sant Quintí, teníem els 10 discos que la Generalitat donava en català i teníem 10 discos més de la col·lecció completa d'ACDC que van guanyar en una festa a la discoteca Brooks Bananas del Bruc, Llavors, cosa, doncs, bueno,
i les aportacions
ja,
personals.
Ja teníem.
I totes les aportacions personals, és a dir, si tu tenies
sí, sí.
50 o 60 o 100 discos, els donaves, i sí. l'altre també.
Bueno, els donaves, els deixaves allà.
Sí, però bueno, ja.
Els deixaves allà, evidentment,
allà...
ja, bueno, el seu
no,
estat...
No, l'estat, exacte.
Ja quedava una mica compromès. Però sí, no, ja ha desaparegut, finalment, mala notícia, perquè m'estava acostumant a aquell canal de cinema que pertanyia precisament a l'anomenat MUC de 8TV. Com es deia el canal? Sí, el... Ah, ja t'ho diré. Bueno, Verdi. Ah. El Verdi estava fent pel·lícules xules últimament, el Verdi clàssics, doncs tot això ja s'ha anat a la porra, Fibracat també, i evidentment Barça TV ja fa dies que el senyor Laporta no va poder mantenir-ho, i com que a més es venia allò de les palanques, doncs una de les palanques va ser aquesta, la de la tele del Barça. I total, que la notícia diu que finalment, després d'haver entrat en concurs de creditors, la mitjanit passada la televisió privada de Catalunya ha anat a negre i l'administrador concursal doncs, ha ordenat el tancament. A la mitjanit del dia va ordenar el tancament el 30 de setembre, però es va donar un marge. El 4 d'octubre el Consell, el CAC, va anunciar l'inici d'un procediment administratiu d'extinció de la llicència, atenció, que es va atorgar a l'empresa Emissions Digitals de Catalunya, SAU, EDICA. Joder, m'he perdut. Ara, finalment, ja aquesta empresa ha hagut de deixar d'emetre. Recordem que la televisió privada era propietat de Nicola Pedrazzoli, que es va declarar en preconcurs de creditors perquè no es va poder fer sostenible econòmicament aquesta cadena, que era l'única privada en català que existia en el nostre espectre audiovisual. Tenint en compte que l'internet cada cop està apretant més, que tot el que són les xarxes d'internet doncs estan apretant totalment i el jovent, sobretot, doncs sembla que està tendint la televisió convencional cada cop està més compromesa. A no ser que doncs sigui molt específica, com pot ser per a aquesta televisió, doncs que és l'única que dona informació, per dir-ho així, de les nostres comarques. Clar, és una eina més que una tele. I tot plegat la fa molt justificada, però vaja. Total, que el Multiplex dedica que disposava de 4 canals, dels quals la companyia n'explotava 2 corresponents a 8TV i Verdi Clàssics, en llogava 2 més, Fibracat i Barça TV, doncs ja ha quedat tot en negre, ja no es pot veure res. És mala notícia. I què passa amb el Multiplex? Que aquesta seria la pregunta. Aquestes llicències, aquestes cadenes que ara van en negre, qui se les queda? Qui les gestiona? Doncs inicialment Catalunya comptava amb 3 Multiplex, però amb la reordenació de l'espai radioelèctric el govern espanyol es va quedar un i va retirar-lo per donar-lo a operadors de telefonia i dedicar-lo a la cobertura d'internet mòbil i això del 5G. I en aquell moment hi ha el Consell Català de Mitjans Audiovisuals, que va haver de reordenar els seus canals i llogar part del seu Multiplex al grup Godó per poder emetre en alta definició. Què passa ara? Finalment la situació ha quedat amb el Multiplex de gestió privada, amb els canals que llogava 8TV, i ara el Multiplex de gestió privada queda buit. El dubte és si el govern espanyol el reclamarà o la Generalitat podrà disposar. Recordem que la Generalitat va darrere d'aquests canals fa molt de temps per poder desplegar doncs, més canals i l'alta definició també altres, com Esport 3 i altres canals que té, i de moment no és possible. La pregunta és, qui creus que es quedarà als canals?
L'Estat.
El Reino d'Espanya o Catalunya?
L'Estat.
Ah, bueno, però hi ha un factor i una variable que jo entro. Les negociacions per la governabilitat d'Espanya. Ves a saber si, aprofitant la conjuntura, entra això també dins de la negociació. De moment, allà estan amb negre. Veurem què passa.
Bueno, jo no tinc cap confiança. De fet, no tinc cap confiança en Espanya. Ho dic en els que manen, eh?
Bueno, sí.
Però,
sí.
Mira, que aquests dies li han tret la sanció al Nacho, aquell que va donar aquella patada, que fins i tot a la banqueta del Madrid, amb les imatges que he vist jo...
Sí, es van quedar...
Es posaven les mans al Bellingham, deia, però què ha fet aquest tio?
Avergonyits.
Fins i tot, doncs ja li han tret perquè pugui jugar contra el Barça.
Perquè pugui jugar al clàssic. Si és que és país bananero...
Clar, recordo quan el marit de la Ana Rosa Quintana i els hi van treure el passaport perquè estaven emmerdats amb una cosa del Villarejo i perquè anessin de vacances a la República Dominicana els hi van tornar el passaport.
Bueno.
I recordo també que aquest cap de setmana, bueno, aquest cap de setmana o divendres així, un jugador del Real Madrid de bàsquet li va donar una colleja a un entrenador i no ha passat res, no ha obert ni expedient ni res. Bueno, és a dir, Espanya és Madrid, Madrid és Espanya.
A més, amb l'argument guai de que com que el jugador que va rebre la patada ha pogut continuar jugant, pues, la lesió, si la sanció és menor, perquè, clar, o sigui que amb aquesta regla de 3, si resulta que tu dones una patada a algú i s'està 3 mesos, doncs tu estaràs 3 mesos també sancionat.
Ja.
Bueno, però ja passa, ja. Va passar aquí, era aquell, el Valverde, el que va donar un cop de puny a...
Sí, el, clar, el pàrquing del Real Madrid amunt del Villarreal.
Sí. No li ha passat res.
No hi ha problema.
És a dir, per això et dic, a mi cada vegada em fa més fàstic. Entre això i tal com està el món...
Totalment bananero.
És que fa fàstic, tio. Et donen ganes de no seguir futbol, de no seguir res.
Que l'exemplaritat és fantàstica perquè 3 partits... que vam caure 3? 4?
3.
A Lewandowski per posar-se...
Lewandowski 3 o 4.
Amb els llavis, em sembla, el nas. Per posar-se el dit al nas, 4 partits.
Per trencar-li la cama a un tio, 2 partits.
Per trencar-li la cama a un intentar... O sigui, a part de que jo ahir vaig fer una reflexió que no és meva absolutament, sinó que hi ha més professionals que estan al darrere. Primera, el missatge exemplaritzant pels nanos i per la gent, doncs, que juga categories de pobres àrbitres, a partir d'ara, doncs poden haver-hi entrades salvatges, que tranquil·lo, si seguim la mateixa regla 3, 2 partits. Cap problema. Ah, si el jugador... O sigui, 3 partits, però si no pren mal, 2. Ja està. Si el jugador total, l'únic que intentava era trencar-li el turmell, no ho he aconseguit, doncs 2 partits. Ara, si l'hagués trencat, potser 4. Va, o sigui, això és fatal. Però segona, és que jo, veient les imatges, com molta gent i molts professionals, arribo a la conclusió de que aquest jugador, el tal Nacho, no està capacitat mentalment per aguantar la pressió de la primera divisió.
Bueno, perquè ja el partit s'havia acabat.
Ja estava al minut de descompte.
Guanyaven 0-3. A què ve això?
I el Porto marxava per què fer? Per possible 3-1? Vale. I què? Resulta que tu vas i, de forma absolutament salvatge, vas a trencar-li la cama directament, perquè no és allò de vas embalat, el terreny està mullat, rellisques i li pegues. No.
És que, a més a més...
Tu aixeques la cama expressament per parar el jugador a l'altura del genoll per vèncer-li trenques.
A més a més, no hi ha ningú que defensi Nacho, és a dir, ni el seu entrenador.
Res. Va demanar disculpes, Ancelotti, veient les imatges, absolutament...
Ni els seus jugadors, que van dir que s'havia tornat boig.
Pues sí.
Ni els seus amics, ningú.
Va, jo...
I quins amics té ells? El poder.
Jo de la Lliga el que hagués fet és agafar aquest xaval i dir-li, mira, no tornis a jugar fins que no rebis ajuda psicològica. Tu has d'anar amb un professional i que t'ajudi a suportar aquesta pressió que de moment has demostrat no poder suportar. Perquè una persona que es torna boja al minut 92 guanyant 0-3 intentant trencar-li la cama és que segurament al llarg del partit potser van acumulant coses i al final doncs es va prendre la justícia. No és capaç de jugar en aquestes categories ni suportar aquestes pressions. Per tant, xaval, el que has de fer és retira-te, et donarem ajuda psicològica, vas a un professional i quan aquest professional certifiqui que ja estàs curat per poder mantenir doncs, el teu cap fred en una competició com aquesta, vas i tornes. Això seria la sanció exemplaritzant. No cal fotre-li 10 partits perquè sí, per castigar-lo. Aquest xaval ha demostrat no ser capaç d'aguantar la pressió primera divisió. Ja està, vull dir, ha fet una cosa absolutament fora de si. Vull dir, aquest nano estava amb els ulls creuats, segurament, i com a taronges. Aleshores, tu el que has de fer és... Nosaltres t'obliguem a anar a ajuda psicològica. És com el conductor que borratxo, bueno, doncs, mata amb algú i el primer que han de fer les autoritats és portar-lo a un centre de desintoxicació.
Escolta, aquest cap de setmana, sense anar més lluny, venint de Madrid també, hi havia el partit Atleti de Madrid-Barcelona, de femení.
Femení.
I a la Mapi León, amb un salt, li van donar un cop de colze, aquí la Seia, que li van obrir la Seia.
Sí.
Li van haver de posar un bandatge brutal després de donar-li uns punts increïbles. Sí. Ni falta.
Molt bé, però això és l'àrbit.
L'àrbit no, però és que no. Però llavors diu ella, doncs llavors per què no posem el VAR?
Vale, això és una altra cosa.
L'àrbit, que veig una jugadora amb la cara ensangrentada, què s'ho ha fet? S'ha mossegat la llengua?
Sí, però això jo estic d'acord en que és un, allò que en diuen en castellà, lance del juego. O sigui, una jugadora va amb els colzes amunt, de forma il·legal i tal, però està lluitant per una pilota, vale? I en un salt pots fer molt de mal, i això és una altra història. Aquí estem parlant d'un jugador que ja, amb tot acabat, a més, amb la calma, el Porto que corria, va simplement a destrossar-lo. O sigui, això és que estava fora de si, aquest xaval. Psicològicament no estava bé. Jo no intento faltar. Intento simplement, precisament, respectar el jugador i que no sigui víctima d'aquest bananerisme que hi ha, com li està passant a Vinícius. Què es creuen al Madrid? Que estan beneficiant a Vinícius fent-li tot el que li estan fent? I beneficiant-lo tot el que estan beneficiant i tapant-li tot el que li estan tapant? Aquest xaval acabarà malament. Acabarà desquiciat, perquè si no és aquí serà allà, i si no serà allà serà a l'altra banda, i els jugadors rivals intentaran caçar-lo. I tot plegat s'està fent una bola que això s'hauria de parar simplement amb un educador que agafi el Vinícius i digui, mira, doncs la pressió l'has de suportar amb aquestes eines i aquestes tàctiques i t'has de comportar diferent. No, tapem-lo perquè és el Real Madrid i els culpables són tots els demés. I si cal, que vagi a declarar davant de la Fiscalia i dir que tot el camp de la València el va insultar. I l'aplaudim per dir aquestes mentides.
Veig imatges d'altres partits i tal, i els jugadors capdavanters reben unes... El Messi, imagineu-vos, les patades que rebien i tot. I què? Pues acabava això sempre igual. El Vinícius, que li dones una espenta i es posa a votar i se'n va...
Què li està passant a Gavi? Aquest nano que ara està triomfant, precisament, va marcar el gol de la selecció espanyola contra Noruega. Gavi, el gran jugador. A Gavi el xiulaven quan entrava al camp de futbol amb la selecció espanyola. El xiulaven perquè va haver una campanya contra ell pel sol fet de que vestia de blaugrana, dient-li que era un jugador marrano, era no sé què, un destrossador, un killer... ara se l'estimen perquè marca gols amb Espanya,
oi?
Ja. A dos dies durarà això.
Dos dies.
Si ara hi ha el clàssic i el Gavi, que és veritat, és un tio echado pa'lante, lesiona o fa alguna falta fora d'allò amb algú del Madrid, no preocupis que el tornaran a destrossar. I fins i tot a la pròpia selecció el xiulaven. A Gavi. Si aquesta és l'Espanya bananera. Vull dir que lo d'Espanya no s'ho creuen ni ells. Simplement, a si tu per això dic que és el Madrid...
El xiulant perquè és del Barça, perquè
ja
no ha nascut a Catalunya ni res
no,
de tot això.
No,
però vull dir que...
D'Andalusia, és
aquest xaval. Per això et dic que així tot el xiulen...
Els hi va el tema. És el papanatisme i el bananerisme, que dic jo, d'això, les Espanyes simpleides que, escolta, pues el Gavi nos perjudica, lo destrozamos. Perquè el van intentar destruir, el Gavi. Recordin, la campanya, la pressió que li van ficar amb els mitjans de comunicació a un nano de 18 anys com Gavi és intolerable, insuportable i absolutament rastrera i vergonyosa i pornogràfica. I no se m'acuden més qualificatius, perquè si no estaré mitja hora més dient qualificatius. I ara sí, Gavi, que bueno és. Total, perquè ha marcat un gol amb Espanya. Ara va ser la porra, home. Quina indecència absolutament estúpida de les Espanyes deportives. Vinga, va. Que tampoc és les Espanyes deportives, que són Espanya és Madrid, Madrid és Espanya. Ho va dir la senyora Ayuso, que lo d'Espanya importa un bledo.
Sí,
és Madrid lo que importa.
Entre Ayuso i Feijóo fan una mica de por, eh?
Sí, home.
Bueno, no van conya, és a dir... No
jo, si sóc Feijóo, estaria collonit de l'Ayuso.
Bueno,
estan obligant a fer aquest tio.
Feijóo ja ha dit que Sánchez porta Espanya com els Balcans. Sí, els Balcans, que hi va haver guerres, hi va haver...
Perquè això ho diu Aznar. Ah. Aznar, en els seus discursos anteriors, ja estava amb el tema de la balcanització. Per tant, amb el senyor Feijóo li han donat el libro d'estilo. Venga, chaval, vete aprendiendo que ja... Perquè el Feijóo va intentar lluitar contra Aznar, eh? Ja està vençut, ja està, venga. Te lees el libro... Y balcanización, no hay problema. Ya está. Ya está, Feijóo ya ha sucumbit. Ya es aznariano total. Y evidentemente, la candidata de Aznar es Ayuso, no es Feijóo. Per tant,
no.
Pobre chaval, dos días,
pelele.
Dos telediarios. Bueno.
Bueno, escolta.
Va, vinga, que no estem
més?
Per...
Què més?
Bueno, què més?
Aquí tenim lo de les eleccions, que no acabem de...
Què li passa? Què?
No
de les Espanyes?
No, sí, però jo no sé si pactaran.
Pactaran eleccions noves i pel desembre.
Noves?
Noves eleccions pel desembre. Però jo des del primer dia. Tu creus que pactaran? De veritat, tu creus?
Home,
I ara
que...
ja li han dit que l'amnistia pel tema econòmic no. El Tribunal de Cuentas no s'atreveixen a tocar-lo. Recordin que el Tribunal de Cuentas és aquell tribunal que amnistia segons qui vol i per la porta al darrere. Si el polític que teòricament malversa fons és català i era per posar unes urnes, que resulta que no ha malversat ni un, no hi ha ni una punyetera prova, però el Tribunal de Cuentas s'ho ha fet venir bé, resulta que arruïnen demanant-li uns avals de 3 o 4 milions d'euros a la persona implicada. Recordin que, paral·lelament, un tribunal també demana 3 o 4 milions d'euros d'avals pel mateix cas. Per tant, et demanen avalar el doble pel mateix cas. T'arruïnen del tot i ja està. No passa res. De forma paral·lela i sense judici, doncs ja estàs arruïnat. Ara, si resulta que la malversació la fa una tal Ana Botella, recordin amb los pisos de la Sareb que va revendre en un privat i allà va haver un follon de caldeu de milions, no es tracta de 2 o 3 milions d'euros, no, de centenars de milions d'euros, i resulta que el Tribunal de Cuentas en una primera instància la condemna, però evidentment el mateix Tribunal de Cuentas li va aplicar una amnistia encoberta revisant el cas. i deixant-la en llibertat i absolutament exonerada de càrrecs.
Per això dic que
aquesta és l'Espanya de l'amnistia.
No, no vull parlar d'aquest Espanya, que em fa fàstic. No. Un dia vomitant en directe.
L'amnistia, teòricament, la del Pedro Sánchez que es negocia, no contempla els
casos.
Pues
llavors que no el votin. Pues
ja està.
S'acabó.
Pues és, home. T'estic dient eleccions. I, tu, i ho vaig dir el primer dia, però ho deia per la boca petita per no semblar que jo... Eleccions al desembre.
Bueno, a més, segons he llegit, ja diu que inclús els de l'1 d'octubre tampoc, els de no sé què tampoc. I bueno...
Això sí, els policies sí.
Policies, pues fora, sí, fora.
I... fora, fora, ja està. Bueno, oh, és que vindrà l'altra dreta. I quan no vindrà l'altra dreta? Sí, sí, ja la tenim.
Bueno, Polònia ara no, eh?
No, Polònia, sí, però, bueno, ha guanyat l'ultradreta, però sí. No tant com es pensava.
Home, no sumen.
Collons, però
no
ja, suman. Ja aniran
bueno,
fent.
Bueno, però han estat molts anys, eh?
Ja aniran fent.
I ara, bueno, no sumen, és a dir, no faran govern. Mm. I jo crec que i Alemanya tampoc ha guanyat l'ultradreta.
Ja, encara ja, no,
que ha pujat, però no ha guanyat. I a Espanya l'ultradreta, entenent com a ultradreta Vox, que és com el PP, però amb enfadat...
Sí. Sí, hosti, que l'altre dia vaig veure un anunci de Dana Col, no sé si l'has vist tu, a la televisió, que surten dos actors que diuen, ui, jo tengo mucho colesterol, no sé què, i aleshores es gira el taxista i diu, pues, ay, que te mar, Dana Col, és Abascal! Perdonin, fixin-se en l'anunci de Dana Col, que ara miraré de buscar-lo, el senyor que es gira és Abascal. Santiago Abascal, seguríssim, eh?
Vull dir, bueno, t'has de guanyar la vida d'alguna manera.
T'has de guanyar la vida d'alguna manera, com sí, que no se l'ha guanyat prou, no. Doncs amb subvencions i
bueno,
xuclant de la teta.
Sí. Recordem que quan es van comprar un pis o una torre de 600.000 euros, el Pablo Iglesias i la seva Irene Montero...
Entonces, sí.
Tot el país, mitjans de comunicació, se'ls va tirar a sobre.
Venezolanos, tal, hipòcrites...
Ayuso s'ha comprat un pis d'un milió d'euros.
Bueno, se l'ha ganat ella.
Un pis que s'ha de fer reformes, sí, perquè no està bé. Un milió d'euros. No, que a mi em sembla molt bé, si els té, que se'l compri.
Li paga Telemadrid, que farà un programa d'aquests de reformes.
Però no, però és que a mi em sembla bé, si els tenen... Sí, ara, sí. Després no critiquis... a un altre que es compra un de 600.000 euros.
O sigui, si Pablo Iglesias es compra a Irene Montero un pis de 600.000 euros, resulta que és un traïdor, un no sé què, un celón, hay que destruirlo i el que no sé què. Però si resulta que ho fa la Ayuso...
És superguai. No, home, que suerte, molt bé, molt bé. Claro que sí. És a dir, que al final arribes a un moment que... I a més això, tota la compra dels mitjans de comunicació, que fan fàstic. Jo els llegeixo cada dia i és vomitiu. Ja n'he deixat alguns perquè és que em provoca... malestar i no val la pena posar-se nerviós. Hi ha coses més importants a la vida, no? I però és que és horrible. És dir, viure en aquest país és una... És la veritat, hòstia, és una merda, eh? Més ple de mentides, ple de boles, això dels catalans, i que hi ha los niños, i hi ha una escola que no han dejado entrar los niños que hablan cas... És una cosa, que és constant,
sí, sí,
diària.
Sí, sí, sí.
Constant
sí.
I diària. Bueno, en fi,
Serafí, ja, no, que m'han trucat al taller, que ja està el cotxe a punt. Ah, el porto en un taller d'aquí de Vilafranca de tota la vida. Perquè com que últimament hi ha tallers per tot arreu d'aquests que venen de no sé on, i marques de no sé què, i no sé quantos, i que, bueno, pues jo porto el taller d'aquests de tota la vida. Que els pobres mecànics dels tallers de tota la vida cada cop ho tenen més difícil, perquè les pròpies marques els expulsen, ja que cada cop els hi fan xips més no sé què, i han de comprar màquines de no sé quantos, i bueno, la cosa és arruïnar-los. I vinga, apàrtate, que ve una multinacional i se pone i ja està. Bueno, doncs escolta, que mentre anem discutint tot això dels pactes, hi ha una notícia que és realment, bueno, horrorosa. Atenció. Avís a navegants per a tots aquells que estiguin, per exemple, preparant decoracions de carnaval, vestits... maquillatges...
Però quan és, això?
I coses d'aquestes. El carnaval és al febrer. Ah, ja ho tenim a tocar, això. Vull dir que...
tocar.
Perdona, però els que estan ja preparant les carrosses i això estan assajant, eh? Ja fa dies,
això sí,
eh?
Això sí, això sí. Però...
Adeu a la purpurina! Resulta que es prohibeix ja la fabricació de la purpurina. Ja per sempre més. Sí, perquè, escolta, és una cosa d'aquelles que no hi ha manera de netejar-la. Quan t'arriba, te'n vas un carnaval, et tiren no sé què, i arribes a casa i tens la rentadora plena de purpurina
i
15.000 milions d'anys.
I només aquells maquillatges amb una mica purpurina, que et donaven dos petons, i a casa rentejant-la la cara dutxant-te, i no marxava.
Brilli, brilli, coses d'aquestes. No re, no re. Doncs és veritat, i mira, precisament aquesta és la causa, que no marxa. Que no marxa, i potser al final marxa, però se'n va a dutxar avall, i això va per al mar. I no marxa. I aquest és el problema, que es tracta de microplàstics, que és veritat que a vegades que vas a la platja i fa ja autèntica vergonyeta, com quan toca el sol, veus aquelles lluentors que dius, hòstia, això no és normal. I efectivament, es tracta d'un microplàstic infinitament present que està recobert de metall i colorants perquè brilli, brilli, precisament, i que contamina un munt el sol, l'aigua i allà on passa. Total, que ja fa temps que es va decretar que això tenia un final, i al final ja ha arribat. I és que em sembla que és a partir d'avui que ja no es pot fabricar. Pregunta, per aquest carnaval trobareu brilli, brilli? Doncs encara sí, perquè els magatzems suposo que s'han omplert fins dalt i malgrat no es pot fabricar més, sí que es pot vendre. Per tant, fins que no s'esgoti tot, jo m'imagino que ara hi haurà gent oportunista, no?, que haurà fet allò emmagatzematge d'estocs de brilli, brilli, per tal d'anar-los venent.
Ja inventaran una altra cosa. Home.
Sí, home, sí, espero que sí.
Home, si ara, no sé quin any és, que ja no tots els camps de gespa artificial han d'estar arrencats.
Sí, oi, aquesta és l'altra, nen.
La meva terrassa, també?
Pues tot el que sigui gespa artificial, nen. Tot el que sigui, ja, bueno, no sé si arrencats... Arrencats m'imagino els camps, perquè, clar, és canalla que està tot el dia doncs, jugant, xutant, respirant, i es veu que el problema ja no és només el tema del plàstic, sinó que són les boletes de cautxú,
que estan
fetes d'antics pneumàtics, tenint en compte que el cautxú és un dels materials més contaminants i cancerígens. Home, jo la veritat és que és per bona lògica qualsevol xut que peguis amb un... deixes... O sigui, és brutal.
Però les rodes no són de cautxú, dels cotxes?
Sí, però aquestes són senceres. El problema és quan les trinxes, les fas boletes i les deixes allà perquè volin i respirin, doncs aquest és el problema principal. El cautxú és molt cancerigen i, però, clar, com pot ser que haguem fet això?
Però la meva gespa artificial no té cautxú.
Bueno, doncs ja està, perquè evidentment hi ha aquesta espècie de compactants que són ara ja de suros i d'altres
no
coses naturals.
No hi ha boletes allà.
Perquè ja s'estan fent materials més ecològics, però... Els primers, fins ara, doncs, s'han fet els materials com s'ha volgut, sense cap mena de control, perquè tampoc hi havia evidències. Evidentment, a mesura que s'han anat instal·lant, doncs, han anat fent estudis. I ara, efectivament, els camps de gespa artificial... Home, és que jo no vull satanitzar res, ni ara crear alarmes de no sé què, però, en bona lògica, si allò està ple de boletes negres, que tu jugues allà i veus la roba dels crios mateix quan les rentes, els que juguen a futbol... Et queda el filtro de la rentadora ple de coses negres. Quan et dutxes, queda ple de coses negres. Allò respira, perquè són boletes molt petites i volen i vés a saber què.
No, si ja ho trobo bé.
No quadra.
Però clar, és com que és cada dia una cosa nova...
Efectivament.
Quedo flipant, no? Els cotxes ja per anar a Barcelona ja no ho sé. La gent ja no sap què ha de fer. Si pots entrar de les 8 del vespre, si no pots, si aquest cotxe... Brutal, brutal, per allò de les emissions, i no sé si està bé o malament, suposo que està bé.
Sí, sí.
Això de la gespa suposo que està molt bé, però dic que en general és tot, tu. Aquest medicament ja no, perquè no sé què, cony, però si fa 4 dies...
Bueno, doncs està bé, perquè de fet hi ha medicaments que s'ha descobert traumàticament els seus efectes de fa molts anys, mira, medicaments per embarassades, que al final resulta que sortien nens mal formats.
Home, ja.
I ostres, clar, allò, doncs la gent s'ho prenia amb tota alegria i tota seguretat, perquè era un medicament. I clar, està molt bé que s'investigui.
Sí, sí, home, no, jo estic a favor, però, per exemple, quan van treure el Tonopan van matar la meitat de la població. Perquè el Tonopan és del que anava millor pel mal de cap
sí,
i per les ressaques.
Pues, era clar, el pas dels anys, però això és com les discoteques mateix.
Pues jo, els meus amics que es prenien Tonopan des dels 18 anys i ara en tenen 65, 66, estan vius encara.
Hi ha molts... Bueno, vale, perfecte, però hi ha gent que no. És a dir, que hi ha gent que ho suporta i hi ha gent que no. Suposo que és com tota la vida, no? Hi ha gent que té unes característiques físiques i gent que no. I gent que fuma i dura, fins als 150 anys.
Sí.
I gent que fuma i als 35 ja s'ha mort d'un càncer de gola.
Sí.
Doncs és, si es pot evitar, doncs s'evita. Ah, la pregunta seria de les purpurines, perquè clar, ara tenim, això sí, la comunitat carnavalera ja absolutament destruïda. I les purpurines biodegradables? Que és el que dèiem, no? Si s'investiguen materials nous que siguin respectuosos amb el medi ambient, doncs en un esforç per evitar aquests microplàstics a la cosmètica, que recordem que no només són la purpurina, sinó maquillatges i moltes coses que per compactar el maquillatge es fan servir microplàstics.
Perdona una cosa, la meitat de gent que va maquillada
li brilla la cara.
Per això mateix. Després tu, segons on es
arrimes... No, jo no t'ho ja.
I si vas a la platja, doncs allà queda la capita. Eh?
Vull dir que, de cremes, plàstics...
I cremes. Una, clar, i tot es veu que per compactar-ho, perquè la crema sigui densa, es posen microplàstics, perquè abans es feien coses naturals, però eren més cares. Clar, microplàstic...
Doncs jo tinc clar. un after... No, com es diu?
Aftersun? Sí,
no, un aftersun.
Era una marca. Eh? Era una marca.
Sí, sí. Jo tinc una crema per al sol, que és acollonant, perquè saps que totes les cremes costen de posar.
Sí. Aquesta?
No, però és que va bé, eh?
S'absorbe bien.
No, és que passa, no et costa res. És una gran troballa que he fet.
Millor. I la qüestió és fixar-s'hi en comprar-la a llocs autoritzats, farmàcies...
No, és, home, clar que l'he comprat. He comprat en una farmàcia, imagina't tu.
Això sé, i que te recomanin.
I a més, recomanada i ecològica, biodegradable.
Claro.
Pots cuinar sense oli i, a més, porto una ampolla de cava d'herida.
També, que això és el més interessant de tot, perquè és veritat que a vegades hi ha cremes que tenen uns preus, nen, que podien regalar la caixa sencera del cava, eh? Vull dir que te la compres i dius, va, aquesta que és bona.
No, barata no és, eh?
8, com?
8, no, aquesta més.
Hòstia, dius, potser no calia que fos tan bona, doni'm una altra.
Ara vaig anar un dia amb gent...
Que sigui bona, eh?
I vaig deixar-ho amb una amiga meva, perquè es posés, se'n va tomés,
ja,
no?
Ja. I es va gastar mig
pot. No, em va dir, hòstia, aquesta és acollonant. No, es va... va. No, perquè precisament això és per no gastar, perquè els altres, amb allò que no acaba de...
Pop,
i vas tirant-te i quedes blanc. Sí, al final, això gasta molt.
I a més, en aquestes que diuen que són amb spray, que et posen una quarta part de la crema que compraries amb la crema i necessites el triple, perquè al final l'espray... Bueno, total, que... Hi ha purpurines biològiques o no? Doncs algunes marques ja van anar substituint la base de plàstic de la purpurina per a altres materials alternatius, com, atenció, la mica fluorflocopita.
Home, molt important.
Importantíssim. Però, ho he dit a la primera, no m'ho facis tornar a repetir.
No.
Natural o sintètica. O la cel·lulosa d'eucaliptus. Mira, doncs això, aquí sí que podríem d'allò. Però les altres capes que formen la purpurina continuen sent d'alumini, pigments minerals i una capa també és de plàstic. És a dir, tot el que és el brillo, el color, tot això no s'està aconseguint allò. El 2021, un nou estudi liderat per Euster Brands, que compara l'impacte ecològic de la purpurina convencional i la biodegradable en un hàbitat d'aigua dolça, per exemple, assegura que tant les purpurines convencionals com les alternatives són molt guarres, són molt marranes. No hi ha manera. Continuen causant molta contaminació. Doncs ja està, de moment, fins que no es trobi una alternativa, doncs potser aquest any encara trobareu purpurinis, però l'any que ve ja no. El brilli-brilli, que de fet és una cosa que s'estava posant com molt de moda entre sobretot el públic femení molt infantil, el brilli-brilli.
Sí, sí, em portava molta...
Amb aquest nom, precisament, doncs bé.
Aquests festivals que feien de maquillatge, no?, que posàvem...
Bueno, escolta, el que hem de fer és adaptar-nos. La qüestió és intentar salvar el planeta.
Jo estic molt
pintem-nos d'una altra manera.
Jo fa molts anys que no em poso purpurina. De fet, no me n'he posat mai. Però també t'he de dir que jo m'he agafat gran tot això. Jo estic absolutament d'acord, amb lo del camp de futbol, la purpurina, les emissions, tot. Vull dir, jo, per exemple, no tinc jet privat d'avió perquè ho faig no perquè no pugui, sinó perquè ho faig perquè consumeixen molt i gasten molt i contaminen molt, m'entens? Si no, evidentment, tindria un jet privat.
Oh, però escolta,
per anar a Bellvitge, per exemple.
Es podrien considerar també culpables els troglodites, per dir-ho així, els humans de fa milers d'anys. Atenció, perquè l'origen de la purpurina es veu que ja s'utilitzava per decorar pintures rupestres entre el 40.000 i 10.000 abans de Crist. Al llarg de la història s'ha usat en altres cultures antigues, com, per exemple, dones hindús. Ah, aquí està.
El microplàstic i microfuturina i...
Pues vete a saber tu d'un collon... Ai, perdó. Suposo que hi havia plàstics que de forma natural, o cautxús, o coses, no sé, i ells amb un arbre, potser... Jo què sé, tu, una flor que s'enganxava amb un arbre, llavors feien així, ai, mira, jo què sé.
No, clar, és que...
Pleques, tio, jo no he estudiat en una escola de pago.
No, l'únic que et volia dir és que... que ja et dic, estic d'acord amb tot això, però és que, clar, vas al metge, mira, formatge potser que el toquis molt pocs dies, l'embotit, uf, el no sé què, les pastes, el no sé quan, hauries de... Escolti, a veure...
I compte, perquè es veu que en l'època grega... En l'època grega, clar, moltes purpurines estaven fetes, o maquillatges, que més o menys, estaven fetes de plom. el mineral que ja se sap que és molt verinós i fins i tot mortal. I és possible que en això es basin també alguns magnicidis que es feien a Roma i de més. Allò, l'enverinat al menjar, potser no era tant, simplement el propi d'allò es maquillava, es llapava, o el que sigui, i patablam, pim-pum, i se n'es moria. Vete a saber, com el nom de la rosa, no? Escolta, agafaven, el nom de la rosa... Ai, no, si algú que vol mirar la pel·lícula El nom de la rosa no podem dir com s'enverinava, no?
Jo.
Perquè si no, doncs, si l'heu vista, entendreu això. La composició, evidentment, era rudimentària i molt vasta, tot i que es va anar perfeccionant. Però no va ser fins al 1934 que Henry Richman, un maquinista de New Jersey, als Estats Units, va idear una manera de polvoritzar el plàstic per fer grans quantitats de purpurina. Ja hi som, a fer el negoci padre, ja està, a fer-se ric.
Però què sabia aquella època, que
ja
això era
dolent? Ja què sé, tu, però ja. Richman va fundar l'empresa Meadowbrook Inventions.
Com a Flashing Meadow.
Però jo, tu ets molt de món, jo no. Meadowbrook Inventions.
Mel Brooks i...
Això mateix. Que avui en dia es considera el productor, distribuïdor i exportador de purpurina més gran del món perquè va patentar la fórmula. Vés a saber, per guanyar molts milions. Imagina't tu, aquest sí que guanya milions. L'inventor de la purpurina moderna, tio. Aquest sí que... És qüestió d'inventar coses realment poc llampants, perquè, sí, Microsoft, sí... No. L'inventor de la purpurina, tio, és el que s'està forrant. Bueno, però ja ho sabeu, que... jo crec que fins i tot no caldrà ni prohibir-la. A la que la gent se li comenci a dir que és verinosa, que és no sé què, que és... la deixarem de comprar. És com tot.
Jo crec que, ara no m'embrome, millor, tot això, però...
No, jo també.
Amb el que jo m'he arribat a posar a la boca, a veure, parlem de...
Què t'has posat a la boca?
Però, vamos, no havies jugat amb el mercuri del termòmetre?
Sí.
No havia jugat amb la amb l'Uralita?
El deixàvem, fixa't tu, els pares, que irresponsables, deixàvem el petito a la banyera dels nadons o dels nens amb el mercuri a sota perquè marqués la temperatura, que allò qualsevol...
Bueno, jo l'havia trencat, era divertidíssim.
És que sí, trencaves i les boletes sortien per allà.
Semblava el joc dels asteroides.
Exacte.
Quan petaves una pedra que... Pues allò, agafaves una bola, feies així, pa, hi havia tres o quatre boles.
Sí.
Després, no havia jugat a trencar Uralita, allà quan trobàvem la taulada?
Hombre, de fet, sí. I quan s'asfaltaven els carrers amb Uralita, no s'asfaltaven, sinó que hi havia... per arreglar el carrer de la urbanització, es posava Uralita trinxada. I els nens jugaven. Jo suposo que per sort no, però ja...
Jo sí que havia jugat.
Quins drames. Nanos que tenen fibrosi quística, ara.
Sí, és supercontaminant. Hi ha gent que s'ha mort, sí. Jo conec, per culpa d'aquesta merda.
Pues, però això no se sabia. Es pensava que l'uralita era l'invent del segle. Era beneficiós.
Sobretot l'uralita, per això, ha afectat molt la gent que treballava allà.
Sí.
És a dir, és veritat que s'ha de treure de tot arreu,
sí.
Però...
Bueno, la gent que treballava i la gent que vivia al voltant perquè...
Per la pols.
Perquè és veritat que les fàbriques aquestes, com les bòbiles i tal, fan molta pols, perquè la fàbrica de ciment, doncs, igual, fa molta pols.
La pols aquella pols. És el que la gent respirava...
Que és el que respirem per aquí, no, també, amb el ciment?
No, jo no.
No vius aquí prop dels monjos, no? No?
Jo no respiro. Jo m'he passat molts anys a Barcelona, anys a Sant Quintí, anys a Manresa i ara anys a Vilafranca.
I aguantes la respiració.
Quan em mori ja decidirem qui em va fotre més.
No, i a més, com que xupes de tot, tu xupes i fiques tot a la boca.
Jo sóc superoberta i tot el que sigui xupar, sóc una esponja, tot el que sigui xupar, ho xupo perquè m'agrada.
Ai, senyor. No, però en sèrio, estic preocupat, perquè estem en una societat que no saps què és bo.
Ja,
cada dia et trobes
bé,
algú, a més, com que tenim tanta informació, que a mi també m'agrada molt una cosa, que tenim un volum d'informació mèdica molt gran, que està molt bé, però quan no tens una notícia que et digui s'està aplicant aquest remei que es va descobrir fa 3 anys i després de donar el vistiplau ara s'aplica. No, s'ha descobert que el ratolí, l'Espidi González, inoculat de no sé què, i jo estic d'acord que segur que és un gran avenç i fantàstic, però a mi el que m'agradaria saber és si a mi m'agafa, em surt un gra al front, aquell medicament que van dir que anava bé per grans al front, que no n'he sabut mai més res, posin una notícia, ha sortit el granulon, el medicament que treu el gra del soplón. I ja està. M'entens? Aquest és el tema. Llavors, nosaltres veiem, llegeixes grans coses. Abans, importantíssim, però després tu... És a dir, coi, segueixes prenent el mateix.
Sí, sí.
Si m'explico, segueixen fent el mateix.
Sí, sí, bueno.
Te'n vas allà, tens un mal menjador d'aquells i t'agueixen fent la quimio, t'operen.
Bueno, bueno.
Toma pel cul.
Ara ho has dit, ara ho has dit.
A tomar pel cul. I sí que s'avança molt.
Gran frase.
Però vull que m'agradaria que quan aquelles coses que supeus al diari, que les llegeixes amb molta il·lusió, perquè dius, hòstia, un avenç més, tio, un dia fer una notícia, ja s'aplica aquest avenç als hospitals.
I a tomar pel cul.
Solo me falta montar el globo y que me den por culo.
Hola, tio, pues ja venga.
A mi només em falta la segona.
Ai, senyor.
La primera ja ho he fet, la segona no.
I és que això de l'aniversari de la Disney causa estralls,
eh? No sé què és això.
Sí, home, que 100 anys, que des de que es va inventar, que va venir el senyor Walt Disney, que va inventar uns dibuixos.
Això, fins aquí sí.
Sí.
I resulta... Era de la Disney antiga.
Ara es fa el centenari i, bueno, resulta que, no sé si amb l'excusa o no, hi ha molts eurodiputats que, no sé, deuen estar sensibilitzats amb el tema i volen anar a l'Eurodisney com sigui, tu. I fins i tot dissimulen. La notícia que avui apareix a tots els mitjans de comunicació és que un tren d'eurodiputats que anava a Estrasburg acaba per error a Disneylandia. Dius, per error. El maquinista, segons la informació, va cometre un error i va arribar a l'estació del parc temàtic. Oi, bo, esto no es lo que yo... Esto no es el Parlamento. Efectivament. Un tren que anava a Brussel·les, de Brussel·les a Estrasburg per portar eurodiputats i funcionaris al Parlament Europeu va acabar per error a Disneylandia. Va arribar a l'estació del parc temàtic proper a París i va estar parat uns 20 minuts per després trigar 46 minuts més en girar cua i arribar a la seva destinació
original. Pues que sàpiguen el que és la Renfe.
Ara.
Els va fer un Renfe.
Segur que va ser, com que això de Brussel·les és sempre doncs, tot coordinat a Europa, suposo que la Renfe s'encarrega.
Jo ara, perquè ja és massa tard, m'agafes en un moment de la meva vida que, hòstia, per començar projectes d'aquests, però jo, si ara tornés a néixer, estudiaria per ser eurodiputat.
Eurodiputat. Tio. Surten divendres al matí,
no,
fitxen
no
per tot
ningú,
el dia...
Normalment, si vols, passes desapercebut, absolutament.
Voles amb classe extra...
Guanyes 9 o 10.000 euros al mes.
Pasta, tens cotxe privat...
Tens cotxe, tens oficina, tens el que vulguis... Que pots fitxar fins a dues persones per...
I a sobre vas i et compinxes i vas a Euro Disney. Llàstima que suposo que es van donar compte i van dir, hòstia...
No tu has anat a Euro Disney?
No.
Pues amb quatre fills que tens, perdona que t'ho digui, eh? Una ruïna.
Sí, sí. Pues tu com a padrí d'un d'elles pues podries pagar-me...
Amb l'edat que té, més val que me l'emporti a Eivissa.
Que està frustrada. Tinc un padrí que no m'ha pagat Euro Disney.
Escolta, amb l'edat que té, millor que me l'emporti a Eivissa.
Bueno, podries compensar.
No, perquè no controlaria.
Sí, sí, podries compensar, eh? Vull dir que...
Però jo no mai m'ha il·lusionat, això d'Euro Disney.
No, a mi, francament, em supera molt.
No, a mi, personalment.
A mi em supera. És un tema que tu pagues una pasta i vas veient, eh?
No, millor que em vingui el Mickey m'agafin o...
Tenim PortAventura aquí, també, vull dir,
sí,
és més baratet,
és
no?
Altre... Sí, però és que jo no he anat ni a Port... És greu, dir-ho.
Bueno.
Jo, de parts temàtics...
Res. No, PortAventura no has anat mai. Jo crec que és dels pocs catalans que no han anat a PortAventura, ni que sigui de casualitat, ni que sigui amb una presentació que t'han convidat, res de res.
Bueno, pensa que fa dos o tres anys vaig anar per primera vegada, o quatre vaig anar a Pontons.
Sí, mira, també, hòstia, molt bé, no?
Sí, hi ha anat dos vegades.
El Mas Allà, diu, vostè creu en el Mas Allà? Diu, claro, vivo en Pontons.
He anat dos vegades, o tres ja, eh? Mm-hmm. Ojo,
a veure, què vols dir, que tens alguna cosa allà a Pontons?
No.
Si tu no anaves mai a Pontons...
La història està que quan venen amics ara de fora...
Ara, els portes a Pontons.
Que no siguin d'aquí ni tinguin res a veure aquí. No, els porto a Sant Martí, per exemple.
Ah.
Que és molt maco.
Home, jo el porto a les 10. Si allò no saps què fer, dius, bueno, vas a les 10, dines allà, a més, i tal.
També,
dius,
també.
Dius un grup
d'amics
i dius, què? Fem el Penedès, què hem de visitar?
Que pues, que jo, clar, a les 10 jo...
Ja, bueno, tu no, tu quedes allà al marge.
Però vull dir que...
Però convides els altres que vagin allà a la Tirolina,
no,
sí, amb el Lluís...
No, sí, home, s'ho passaria en teta. Però jo vaig, ja et dic, jo vaig a Sant Martí, després anem a fer un bon dinar.
Sí, sí.
I no sé... Aquest cap de setmana han fet la Fira Medieval.
Sí, és veritat.
Passada per Bota.
De petits hi anàvem. Quan els nens eren petits era imprescindible, anàvem sempre.
Passada per aigua.
Ara, sí, bueno, una mica. No
una
molt,
mica.
No. Sí.
Una mica.
Els hi ha fet molt la guitza.
Una mica, Pink Floyd.
No, jo tenia gent convidada a casa i va dir, just, no ha plogut, però bueno, tot el matí no va ploure.
Sant Martí en dos dies els hi han caigut 42 litres.
Això sí. Bueno, benvinguts siguin,
no,
però
diumenge.
Que fos just a la fira del medieval.
Diumenge a la fira.
A la fira, ja està. Però al matí també hi havia fira i no va ploure al matí.
Ho dic, quan?
Al matí. Al matí no va ploure. Va ploure a la tarda.
Bueno, però la fira va al matí
migdia,
tarda.
Al migdia.
No, però els hi va caure
a la tarda, clar, no, una puta... Ai, perdó.
Perdona, a mi... quan era?
ja em sortirà.
Ah, sí, no, no, aquí mateix, sí,
no,
sí.
No, i si amb aquest soroll podem arribar a la una...
Tens raó, eh? No, no. Trobo que és encertada la
data. El diumenge,
sí?
Cap a les 3, em va caure una iguata aquí a Vilafranca, que vaig arribar
sí,
a casa xop.
Sí, migdia, tarda, gent.
Però, bueno, si tu tens el Fira Medieval...
Sí, sí.
I s'ha al migdia, que és l'hora de dinar...
Has esperat a la tarda, dir, ja anirem a la tarda.
No, o estàs dinant, no, hòstia, al migdia. I si estàs dinant?
Ja, bueno... Doncs és que mai se sap, mai se sap. Evidentment, i fa molt de mal dir, perquè l'esperàvem amb candeletes, la pluja, eh? Però amb candeletes perquè les vinyes tot, no estan ni salvades, eh? Vull dir que ha plogut una mica, oh, de moment.
És igual.
No, però, bueno, no, home, és, no igual, és igual, no, tu?
No, però no, ara, ara hi han collit, el que passa que ara, quan
no,
més plogui...
No, per salvar la vinya.
Sí, sí, sí. Sí,
perquè
sí,
és,
sí.
És la planta, el cep, el que s'està morint,
sí,
perquè
sí,
no,
sí,
no
sí,
reguen.
Sí, 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 sí.
Bueno, total, que el maquinista es veu que va cometre l'error. Després de sortir de l'aeroport Charles de Gaulle de París, va agafar la via que portava a l'estació de Marne-la-Val-Chaussy, al costat del conegut parc infantil, segons ha confirmat l'empresa gestora del sistema ferroviari francès. La meva pregunta és, per què sempre que hi ha un error o un problema se li dona la culpa al maquinista? El maquinista, que jo sàpiga, no em xupo el dit, bueno, tot i que xupar està molt bé, doncs no escull la via que va. Que jo sàpiga, el maquinista li posen les vies. Ell no va fotent vies amunt i avall. Per què, caramba, diu que el maquinista es va equivocar de via quan tu agafes el tren, arrenques i el tren va per on va?
Home, si t'equivoques...
Hi ha un guardagulles, no?
No, si t'equivoques, d'aquí ja et paren.
Exacte.
I em diuen, d'onde va?
Però si a més a més, el van desviar els dels control central, no? El maquinista no pot no desviar
en vies. Ell no canvia les agulles.
Claro. Ell no, no fa el canvi d'agulles. Bueno, total, que un dels treballadors parlamentaris que anava al tren, a l'interior, explica que 10 minuts després de sortir de l'aeroport, el maquinista els va informar per megafonia que s'havia equivocat de via i que havia de corregir la ruta, cosa que va fer a l'estació d'Euro Disney.
Senyores pasajeros, nos hemos equivocado de ruta y en estos momentos vamos a Euro Disney.
Bien! Ja m'imagino jo el holgorio del tren. L'equívoc s'ha produït justament el dia que Disney complia 100 anys. Alguns diputats es van prendre aquesta anècdota com amb humor. Jo diria que fins i tot durien pensar, mira, una sorpresa que ens han donat els del Parlament d'Europa.
Els podien haver rebut amb, canapés
claro,
i cama.
Claro, i amb cintes de flors,
sí,
i coses d'aquestes,
sí.
El viatge formava part del desplaçament mensual que els eurodiputats fan des de Brussel·les, on fan el treball de comissions i el dia a dia, fins a Estrasburg, on hi ha els plens durant 4 dies al mes. I en comptes d'anar a Estrasburg, van anar a Euro Disney. I jo continuo pensant. Hi ha coses de la notícia que em grinyolen. Això, per mi, que estava fet expressament pels eurodiputats, motín a bordo, i que al final els van enxampar i per això van girar cua. ¿Dónde están los diputados? En Euro Disney. ¡Yuhu!
Pues encara gràcies que no els hi va passar res.
Ja, ja.
Ahir va ser un dia fantàstic per les comunicacions
Mora
a Catalunya.
Déu, com estava tot aquí.
Jo vaig participar.
Mortal.
Allà a la ronda.
Clar, clar, és veritat. No puc posar música. Has de posar música de terror, no?
No, ja m'és igual.
Vinga, va, pues mira, vas entrar al tren de la bruja.
Bueno, jo encara...
¿Cómo fue, amigo?
No, jo encara. Els pitjors van ser els que venien per la R1, R2. I quan després arribo a una estació al tornar ja, de Bellvitge, a les Tantes, veig un tren a la línia R3 parat.
Tren tramvia R3, con destino Barcelona-Sants.
Estava espatllat.
Ah, estava, sí.
I allò no movia ningú.
Ja, no, ni la grua.
Jo encara vaig tenir sort i ahir el tornar va estar molt bé, eh?
O sigui, tu vas veure el perill a prop teu.
Però si jo només anava sentint...
I et vas lliurar de miracle.
Avui al matí, que estaven tallades línies de Calafell, línies amb retards d'una hora i...
Ahir plovia. Estem en un país que plouen 4 gotes i es col·lapsa tot. Hi havia la ronda amb un accident mortal, malauradament. Tot, evidentment, jutge, tal, per tant, tot parat.
Caos, va ser un
caos. Un caos total. Els trens, la R3, parada. La R4, no sé quantos...
Hi havia altres accidents.
Les obres de la R3... No, la R3 era el de Vic, no? És el de les obres ara que fan el desdoblament.
No, doncs
i que està tan ben organitzat que l'autocar està a les fosques i la gent no sap ni on està. I, bueno, doncs, fantàstic, sí.
No,
de sempre.
És patètic.
Spain.
I llavors xoca, perquè jo estava a l'estació allà, veient, i veies uns trens que passaven per allà davant, cap a, per un, fora de l'estació,
sí.
I deies, hòstia, cap on van aquests?
Són?
Són els catalans, que li dic jo,
ah,
de la Generalitat.
Els que gestionen la Generalitat.
Els que van cap a Igualada, cap a Manresa, cap a, que, a part de no anar pintats, o sigui, no sé per què no els hi han fet,
bueno.
Van decorats, tio. Hi ha uns que portaven com unes fotos de verd, i no sé
clar,
què.
I aquests resulta que els anys no els hi passen i les catenàries són màgiques. Doncs no s'espatllen mai perquè són màgiques, eh? Perquè si no s'espatllarien com els de la Renfe.
I després vaig veure també les obres que estan fent, que estan canviant l'ample de via pel corredor mediterrani
i tot
això.
Sí, home, clar, després de 25 anys de reclamar-ho, sí, està bé.
L'ímproba feina de la gent quan treballava.
Mm-hmm. Bueno, però frenético, eh? Frenético, frenético. Sí, senyor. A ritmo de la noche, amigos.
Sempre hi ha el de l'excavadora, que és l'única penca.
És l'única penca.
Llavors hi ha tot de gent, amb tots els respectes, com si fossin jubilats, mirant l'obra. Després hi ha el típic que no sap on va.
Ah, sí.
Un que passeja cap aquí i cap allà. Després hi ha els dos o tres que estan fumant sentats amb una pedra, allà baix.
Bueno, però està perquè era el seu torn de descans.
No, fantàstic.
Vas coincidir amb el tren just que
estava... Va ser el torn de descans i només hi havia un pencant.
Sí. Bueno, però...
Em recordava quan van fer la carretera aquella, la variant de Vallirana.
Sí, hombre, sí, que només van tardar 25 anys, 25 em sembla, anys, o 30.
I a més veies... De tant en tant venia un senyor, agafava l'excavadora i movia la sorra de l'esquerra a la dreta.
I tu deies, mira, estan treballant.
I al cap d'un mes tornava el senyor i la movia de la dreta a l'esquerra per dissimular.
Bueno, doncs ja està. I aleshores la gent tenia esperança i deia, ja comencen les obres, ja. 25 anys, la gent es queixa per bici.
I a més, hi ha un problema. Ara quan vas a Barcelona, per exemple, si tu has d'anar a un lloc i has quedat a les 11, és igual, has d'agafar el tren a les 8. I així et cures amb salut, o a les 8 i quart, i et cures amb salut. Perquè pot passar qualsevol cosa i has begut oli.
Sí, és veritat.
Ahir allò de... porta un retras de més de 20 minuts com a mínim.
Vale.
Quan et diuen com a mínim...
És molt poc.
No, com a mínim,
sí, bueno.
Vol dir que arribarà d'aquí 3 quarts d'hora.
Totalment. I llavors preguntes al cap d'estació, però què està passant? No ho sé. Perquè la megafonia està bé de Barcelona, a mi no sé res. Però vostè no sap si hi haurà algun transport alternatiu? No em diuen res. Ara, com vinc el maquinista, potser em diu alguna
cosa. No, però és que és veritat, no els hi diuen.
No.
Ahir, per exemple, quan vaig agafar el tren a Vilafranca, diu, no baixeu les vies perquè no sabem quina via és.
No, clar.
I clar, jo mirava l'hora i dic, però si està caent.
Sí, no ho saben.
Llavors, a última hora...
Hi ha una ruleta?
No, ella em va dir, ara m'ho diuen. Li devia dir al maquinista, no sé qui.
Sí.
I llavors tots corrents agafar el tren.
Bé, organització total.
No, jo crec que, mira, la gent que treballa a les estacions de tren,
pobres.
Un 10.
Home, i tant. No, és que no va per ells, eh?
Jo, per exemple, que sóc un ignorant en bitlleteries i tot això, en binateries, no, bitlleteries de bitllets, sempre hi ha una persona allà que t'ho fan ells. És que t'ho fan ells. Per tant, almenys aquí a Vilafranca...
No, la meva solidaritat.
Una abraçada molt gran perquè pensa que ens aguanten a tots.
Totes les estacions estan iguals. Si aquí el problema no ve d'aquí, ve del que cobra 100.000 euros l'any i ha de dissenyar el sistema per informar la gent i tot això.
El despatx de Barcelona.
El mateix que menteix més que parla amb el tema dels autobusos, que prometen i menteixen més que parlen. Però bueno, què li farem?
Ara marxem, no?
No ho podem demanar tot, tampoc. Sí, marxem.
Vale, Alejandro.
Ja està, tu, vinga, ara agafaré l'autobús.
Vinga, adéu.
Fins de la setmana que ve.
Vila Franca, sí, la de Vila Franca.